mitja I aquí comença l'espai Lletra Ferits, Anna Marina Llompart. Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda a Ràdio Pollença, com sempre. Com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé, beníssim.
Molt beníssim. Bé. Avui ho tenies molt clar, quan vàrem sí. parlar una mica, a veure què dedicaríem a aquest programa, què podíem fer, i vares pensar tot d'una, 9 de març. Just després del 8 de març, no?
Sí, crec que no ho havíem tingut tan clar que sigui com aquesta setmana.
Clar que sí, era l'opció que volíem i que en el món de la literatura hi ha molta literatura femenina i bona literatura femenina, i dir femení no per la temàtica, que a vegades hi ha aquesta etiqueta de literatura femenina que no ens agrada massa, sí, sinó no, per llibres sí. escrit per dones, volen dir això, no?
Sí, exacte, exacte.
Això mateix, perquè amb el que reivindicar, així que és allò sí. que farem una mica en aquest programa d'avui. Com vas viure la jornada d'ahir, però?
Molt bé, molt emocionant, moltíssima gent, jo crec que sí. va funcionar molt, i bueno, ja era hora una mica moure-se sí. sobretot en el sector del llibre, que avui és el que, no sé, venim a reivindicar, que en un sector, un 80% o un 70% de totes les empreses del món del llibre són dones, un 80% del càrrec directiu són homes, que se torna a reproduir una altra vegada la mateixa estructura.
És aquest sostre de vidre que diuen, no? Que sí. accés difícil en els llocs més destacats dins de les empreses, per exemple.
Sí.
Però bé, és una jornada que ens va encoratjar i ens va animar molt a totes, i que sí. la reivindicació continuï, i nosaltres ho farem des d'aquest granet petit d'arena que podem posar, com és la ràdio i en el teu cas el món dels llibres, i si ho farem a vora baixa. Has seleccionat 4 títols, com sempre tenim sí. preparada una petita introducció, així que anem a pel primer, d'acord?
Perfecte.
Rebentats, esquin, l'amor de Fedra, purificats, ànsia, la psicosi de les 4:48. Són les obres completes de Sarah Kane, que per molta gent és l'últim gran clàssic que ha donat fins ara l'escriptura dramàtica contemporània. Amb el temps, el renom de Kane no ha deixat de créixer i han sigut nombroses les veus que s'han capbussat en el fons del meandre de la seva escriptura per descobrir-hi una solidesa ètica i estètica extraordinàriament coherent. I aquest és el primer dels títols, això no ho hem avançat, però a més has escuit poesia, teatre, novel·la, una mica de tot, no, també?
Sí, perquè si xerràvem a principi d'any amb aquell programa que vàrem dedicar a propòsit de llegir més dones, avui la voluntat era una mica reivindicar aquesta invisibilitat que tenen en el món de l'escriptura, que a altres èpoques, per estructures socials, se podia entendre, però crec que avui en dia aquesta invisibilització ja no s'entén. I per això volia triar una... que vestessin tot el camp literari i triar una dramatúrgia, una poeta, una escriptora de narrativa i una escriptora d'assaig, perquè a vegades, segons quin gènere, sí que els tenim més associats, que hi ha dones i coneixem els seus noms, però a vegades, segons quins, per exemple, la dramatúrgia te surten sempre més nom d'homes que de dones.
Ben segur que sí. I ens vols parlar en concret de Sarah Kane. Conta-mos sí. sobre ella.
Bueno, Sarah Kane, ara aquí a Barcelona, sobretot, s'ha tornat a sentir molt el seu nom, perquè fins fa poc en el Teatre Nacional de Catalunya varen estar representant precisament Blasted, que està de Devastats, que és d'una entre cinc, que és com la seva obra més representativa. Abans d'aquesta obra ella només havia escrit un any abans Sic, que era com un conjunt de monòlegs que anaven sobre violació, bulímia, sexualitat, i són aquests temes que ella explotarà molt, que és un tipus de teatre que explota molt aquesta visió violenta, cruel, amb molta presència de dolor, de tortura. I per això va ser, va revolucionar realment la, la gent contemporània de, pel que fa al teatre, sobretot en Blasted, la crítica la va dinamitar l'obra perquè la van trobar molt violenta, molt obscena, hi ha violacions en directe, i va ser una obra molt important que ara s'ha com recuperat una mica la figura de Sarah Kane.
Temàtica, vull dir, continguts forts, per dir-ho d'alguna manera, però que representen, supòs, la vida, que és així, a vegades molt forta. Sarah Kane és ben considerada ara, quan és que en un principi, quan va treure aquesta obra, la crítica la va dinamitar? Vull dir, la seva obra és ben considerada ara?
Sí, jo crec que ara mateix, com que estem una mica més preparats, però crec que segueix depenent molt dels ulls que la miren. Perquè tant en el seu moment la crítica la va dinamitar molt. Per exemple, Harold Pinter, que en aquell moment ja havia tingut Premi Nobel i era dramaturg, va sortir molt a avalar aquesta obra, de no la critiqueu per això, això precisament és la grandesa que té el seu teatre. I jo crec que ara mateix això es depèn dels ulls que la miren, però jo crec que la força que està tenint ara el seu teatre és lo incòmode que me'l fa sentir l'actualitat que té. Que ja és dels anys 90, tampoc no han passat tant de temps, però que me'l segueix interpel·lant a nosaltres.
Sí, perquè la realitat sovint és incòmode, com tu deies ara. És així. Bé, Sarah Kane va morir, vull dir que parlam d'una persona també bastant turmentada a la seva vida, i ja no és entre nosaltres, no és així?
No, va morir molt jove, de fet a partir dels anys, a finals dels anys 90, cap a 98-99, la seva obra va derivant cap a temes més d'exploració de salut mental, de persones que no distingeixen el real de lo que és imaginari, perquè ella va arrossegar durant molts anys des de la seva joventut la depressió. I de fet la seva darrera obra és de 99, que escriu un monòleg que se diu 448 psicosis, perquè per estadística estava demostrat que els 448 era l'hora en què més suïcidis se produïen. I ella escriu aquest monòleg i res pot prendre, després se suïcidarà. I és com t'ha considerat aquesta obra com la seva carta de suïcidi. I sí, me'l va deixar molt jove. No sé, que hagués pogut ser d'ella si hagués viscut molt d'any més.
Una vida tràgica, doncs, però que ens va deixar un bon grapat d'obres. El que ens presentes, a més, són les obres completes. Vull dir que els podem trobar totes recopilades, diríem.
Sí, ara l'edició de Trepes Mil hi ha un volum on poden trobar totes les seves obres completes i sobre en català, que això sempre és d'agrair. I crec que és una bona oportunitat per acostar-se a l'obra de Sarah Kane.
A més que a tu t'agrada el teatre, no, Marina?
Sí, la veritat és que sí.
A part de la literatura, el teatre també és una de les coses que t'agrada.
Sí, m'agrada més veure-lo que llegir-lo, la veritat, però estic intentant solventar això.
Sí, no sé, el teatre com a lectura, bé, està bé també, però és més difícil.
Sí, trotge, però sí, hi ha gent que te defensa més, que llegir té molt que aportar. Però costa.
I doncs aquesta és una bona oportunitat, si no coneixem a Sarah Kane, per acostar-nos a la seva obra, i evidentment si tenim l'oportunitat d'algun dia que es representi alguna d'aquestes obres, veure-la, ens apuntar. Jo no sé si aquí a nivell Illa, a nivell Mallorca, se n'ha representat alguna vegada algun dels seus títols. Tot ens arriba una mica més tard, però esperem que puguem veure algun dia representada Sarah Kane en els escenaris mallorquins, no?
Perfecte.
Vols afegir-hi alguna cosa més? O
no, anem avançant. Que podem passar a la següent.
Sí. Molt bé, i avançam. Segons el professor Harold Bloom, Emily Dickinson manifestava més originalitat que cap altre poeta des de Dant, llevat de Shakespeare. però el lector català, fins ara, no disposava de cap traducció àmplia de la seva obra. Marcel Riera, poeta i traductor, ha fet una tria de més de 200 poemes representatius d'aquesta escriptora única i enigmàtica, la més poderosa de la poesia nord-americana i una de les més influents de tots els temps. Aquesta és la meva carta al món. Poemes escollits d'Emily Dickinson. I així arribam a la poesia, aquesta hora baixa de divendres, amb Emily Dickinson, a la presentació d'Em, que és única i enigmàtica. Com ens ho pots explicar, això? Ho és per tu, única i enigmàtica, Emily Dickinson?
Sí. Sí, precisament la volia dur aquí perquè crec que és un... en tot el moviment feminista que està, les editorials estan traient molt de profit d'aquesta onada. Crec que les dues poetes que han sortit com més ben parades han estat Sílvia Plath i Alejandra Pizarnik. I crec que Emily Dickinson també hauria d'estar allà. Per això jo vaig llegir el text de Harold Bloom on ell descriu tota l'obra d'Emily Dickinson i és de les coses més que més justícia li fan, és de les persones que més ha sabut veure Emily Dickinson perquè ha estat una autora molt maltractada per la història de la literatura perquè s'han volgut fixar més en... que és una cosa que li ha passat molt a Virginia Woolf, també. Sí. S'han volgut centrar tant en el seu problema mental...
Ja, la seva... La seva vida, diríem, no la seva obra.
I en el cas d'Emily Dickinson, sobretot el primer feminisme, la va llefar molt com a màrtir i que va saber passar part de la seva vida tancada dins la seva habitació. I s'ha oblidat el gran poeta que era. I xerrant de la seva malaltia i de la seva vida... s'ha oblidat xerrar dels seus poemes i en té, és una poeta, va escriure moltíssim, anava a dir publicar, però no, va escriure moltíssim, va publicar molt poc, ha dit tota la seva obra és pòstuma, i té una manera d'escriure i d'entendre el que és l'ànima humana, que crec que qualsevol persona se pot veure interpel·lada quan llegeix Emily Dickinson.
Per tant, diries que Emily Dickinson és més coneguda com a personatge que no per la seva poesia, o era? Sí. En aquell moment supos que s'està intentant solventar, no?
Sí, a nivell popular.
A nivell popular.
A nivell popular, sí. A lo millor la més món acadèmic, gent que se dediquen a això, se li ha fet justícia. No dic que no, però crec que a nivell popular... se coneix molt poc l'obra d'Emily Dickinson per lo que podria portar.
I Emily Dickinson, des que quasi tot allò que s'ha publicat és pòstum, que la seva vida o en vida va publicar molt poc, a quina època, a quin moment va viure ella?
Sí, ella viu durant tot el segle XIX i...
Llavors tampoc no devia tenir tan fàcil tenir accés a poder publicar, no?
Sí, ella vivia en una família bastant acomodada, però és això, aquesta reclusió que ella se va autoimposar en vida, deixava llegir els seus poemes a molt poca gent, de fet serà, quan mori serà la seva germana que ordenant les seves coses se trobarà unes enquadernacions fetes seves amb tota la seva poesia. I la primera col·lecció se publica, perquè us feu una idea, això a 1890, només 4 anys després de la seva mort. I són versions bastant alterades, bastant corregides, i no serà fins en 1955, fins que un editor, que es diu Thomas Johnson, farà una col·lecció quasi completa dels seus poemes i sense quasi canvis. No sé si aquest canvi venia amb el fet de sa dona i els homes van voler ficar a mà, no ho sé. Però sí que va sortir molt tard una versió de la seva poesia que no estigués alterada.
Clar, alterada, i és que alterar una obra... Jo crec que la traducció ja resulta complicada per no alterar precisament l'obra, però quan es tracta de publicar l'idioma original, quasi bé alterar un punt o una coma m'apareix bastant un pecat, no?
Sí. I ara que dius això, crec que el punt positiu d'aquesta edició, a més de que la poden trobar per fi en català i són molt de poemes, l'edició és bilingüe. I això és una cosa sempre d'agrair, perquè si jo, per exemple, vull llegir poetesa russa, a lo millor no m'interessa tant que sigui bilingüe, perquè és que no entenc ni sé llegir rus.
Clar.
Però no, l'anglès, que és un idioma que ja tots no tenim la millor per la mà com per entendre de bones a primeres un poema. Però sí que una vegada te l'has llegit en què va temps per comprar i sempre és més enriquidor tenir la versió original allà de vora.
I tant.
Però sobretot traduir poesia és molt difícil.
I tant, molt. I tant. Tenir aquesta referència en l'idioma original jo crec que pot ajudar a que la poesia ja fi un sentit molt més complet quan la llegeixes. El sí. títol és Aquesta és la meva carta al món. Això és el títol sí. d'aquest recull de poemes que, com dèiem al principi, és de Marcel Rieras, qui se n'ha encarregat d'enllestir aquesta obra, no?
Exacte.
De quina editorial és? On el poden trobar, en aquest llibre?
Aquest és de Proa. És una edició que han fet dins una col·lecció que tenen de poesia i és bastant fàcil de trobar perquè tot és de gran grup i té bona distribució.
Per tant, poemes escollits d'Emily Dickinson. De què parlava així gran trets Emily Dickinson a la seva poesia, de la seva vida, d'allò més immediat, de coses més transcendentals o metafísiques, on posava el punt de mira?
Sí, ella està molt arrelada en el tema naturalesa. I a partir de la naturalesa se fixa en temes molt existencials, molt íntims, però ja no se centra tant amb ella com temes existencials més universals.
Molt bé, i d'aquesta és la proposta de poesia, encara hem de parlar de ficció i de no ficció, així que anem ara per la novel·la del títol dels escollits.
Perfecte.
Kim Kima és un personatge fantàstic que al llarg del temps va apareixent com home i dona. El relat comença l'any 1000, quan Kim arriba a Barcelona. Transitant màgicament per la història, Kim acompanya Jaume I la conquesta de Mallorca. Pateix un naufragi i passa molt de temps a Formentera, on coneix a Ramon Llull. De retorn a Barcelona, un dia desperta convertida en dona. Cap al 1400, Kim és criada d'un comerciant, i l'11 de setembre del 1714 participa en la defensa de Barcelona davant les tropes de Felip V. Després fuig a Amèrica en un vaixell i comença les aventures per terres californianes. De nou a Catalunya, a mitjan segle XIX, es converteix novament en home i viu totes les peripècies històriques de Catalunya i d'Espanya fins als nostres temps. Kim Kima, una obra de Maria Aurèlia Campmany. I aquesta és la novel·la escollida per avui ara baixa. Bé, el que hem sentit ben bé és la sinopsi o allò que trobam sempre a la contraportada dels llibres que ens expliquen aquell llibre de què va. I doncs aquest té aquest original argument, un passeig per la història, i més un passeig a través d'un home i a vegades dona i a vegades torna a ser home. No ho sé, m'apareix prou interessant.
Sí, crec que el Coco va dir, cosa més rara que m'havia fet és de l'elecció del que estic més orgullosa, per una sèrie de motius, ha estat tot com molt rodat, perquè aquest any és l'efemèride de Maria Aurèlia Campmany, que compleixen 100 anys del seu naixement, dia 3 d'agost, concretament. I tornem a les mateixes, ha estat una de les escriptores catalanes més polifacètiques perquè ha escrit novel·la, ha fet dramatúrgia, ha estat assagista, una gran activista feminista i antifranquista i se'n sap molt poc.
Ja, és curiós que això passi, però si no fos dona segurament se'n sabria més, no?
Segurament.
Segurament.
I també que a vegades tenim com... No sé, perquè aquestes coses a Anglaterra no passen. A Anglaterra se saben aferrar molt més a no ser ullejat I aquí perquè sempre tirant pedres damunt la nostra pròpia teulada, sempre ens agrada més el que se fa en altres bandes que el que se fa aquí. I jo avui volia dur, com a novel·lista, Virginia Woolf i el seu famós Orlando. I bé, xerrant la meva parella, que el llibre té, l'idea és que m'agradaria una cosa més, més d'aquí. I ell me diu, ah, doncs pues mira, fem Maria Aurèlia aquest any, que té una novel·la que es diu Quim i Quima, que és una reescriptura de l'Orlando de Virginia Woolf. És exactament el mateix, la mateixa escriptura, és un viatge a través de la història, a través de molts segles, i aquesta, aquesta transgeneralització de ara és home, ara és dona,
sí,
però en l'àmbit català, i m'ha semblat genial, perquè era una dona que damunt de ser una gran activista, tenia els ulls molt posats cap a la modernitat literària que s'estava fent a Europa en un moment de bastant endarreriment cultural aquí. I un dels seus referents era Virginia Woolf i decideix fer aquest homenatge al seu personatge d'Orlando amb aquest personatge fantàstic, això que va canviant de gènere durant els segles i ell està llegint que s'ha associat que en les èpoques de bonança durant la història, les èpoques de bonança, el personatge és masculí, i en èpoques de crisi, el personatge és femení. I és tota una reivindicació d'aquests rols de gènere, però sense arribar a fer una novel·la com pamfletària de denúncia feminista, sinó a través de l'estructura narrativa hi ha aquesta protesta.
D'una gran modernitat, si tenim en compte, evidentment, l'època en què va viure i va escriure. De tenir tot en compte tot el context franquista i a més escrivint en català, vull dir, jo crec que són tota una sèrie, de fets que si els aportem un context encara donen i afegeixen més valor a una obra d'aquesta escriptora que, quan tu dius, haurien de reivindicar més. Supos que ara que és que es compleixen 100 anys, com deies tu, del seu naixement, algunes coses es fan o estan programades per fer en l'àmbit català, imagina, no?
Sí, sí, se representaran obres de teatre a partir de juny, hi ha preparades les edicions fotogràfiques, se prepararan coses, sobretot jo crec que a nivell de biblioteques, qualque cosa veurem, perquè jo, com més he estat investigant sobre ella, ja va tenir una formació molt moderna, va anar a una escola d'avantguarda pedagògica, va estudiar filosofia, va renunciar a la plaça de professor de la universitat per donar classes a unes altres acadèmies, perquè era una dona molt culta, molt preparada. Va escriure més de 50 títols, però a més de gèneres molt diferents. Tenia narrativa breu, teatre, narrativa infantil i juvenil, assaig, llibres de memòries.
Quina passada. Molta
de traductora de l'italià i del francès, edició de Balzac, d'Italo Calvino, de Pasolini, s'han fet les seves i que
hem de
reivindicar que se coneguin
aquestes figures. Sí, per tant, jo crec que no digui estar massa aturada a la seva vida.
No.
Imagino que tot això era la seva verdadera passió per haver tocat tantes coses i haver fet tanta, i haver-nos deixat tantes coses en el món, en aquest camp de l'escriptura i de la literatura. Així que és un títol que és molt suggerent.
Sí, jo crec que val molt la pena.
I tirar una mica cap a la nostra, com tu dius, que Orlando de Virginia Woolf no té res que desmereix, evidentment, però
totalment.
Han de llegir també Maria Aurèlia Campmany, no?
Sí.
Molt bé. I anem ja per la darrera de les propostes.
Perfecte.
La societat actual lliura diferents lluites, entre elles la de les dones, aquelles que alcen la veu des de les seves trinxeres i desconeixen la idea de rendir-se. Enmig de la multitud es distingeixen les que van contracorrent, mares, combatents, escriptores, treballadores domèstiques, dones abans i després de tot. Las Indómitas, d'Elena Poniatowska. un retrat de les dones protagonistes de les lluites socials a Mèxic. I així arribàvem a aquesta obra promesa de no ficció, però ara va ser que és Les Indòmites, que així sí que parlam de dones guerreres, lluitadores, d'aquestes amb el puny alçat, no?
Sí.
Què conta,
sí,
Elena?
Sí, pensava que era un bon títol, ja que estàvem derribint aquí seva dona, perquè ja fos terrador, que el contingut de l'obra també fos.
Que fos així. Què ens conta Elena Poniatowska en aquest llibre? Qui són les seves protagonistes?
Ella, són 9 assages, si no vaig malament. 7 sí que se centren en figures concretes, concretes individuals.
Sí.
I després, 2 més, els 2 restants són més d'anàlisi de col·lectiu, del que s'estava vivint. I... bueno, ella, per qui no la conegui, ella és una periodista, va néixer a París, però ja de ben petita se'n va anar a Mèxic amb la seva família, i és escriptora, activista, novament, i periodista, i ha rebut molts, molts premis per aquesta tasca periodística. Ella també té novel·les, però sempre estan carregats d'aquest pes periodístic, més novel·les de testimoniatge... això, més de recerca periodística.
Aquesta peça no m'encaixava massa amb la seva procedència, aquest interès per Mèxic, però és perquè ha fet la vida allà.
Sí, de França només té un naixement.
Sí. Per tant, és mexicana de cor.
Sí, i això, en aquest, a les Indòmites, és una mica aquest tribut a les dones que van lluitar a la revolució, i això té assajos sobre, jo què sé, Jesús Apalancares, Nelly Campovelo, Josefina Vicenç, personatges que van ser claus en això, i això es nominava més cap a un col·lectiu de les dones. És una exploració de... no sempre hi ha aquest fet de ser dona, que el que els hi passa per ser dones. Lluiten perquè són dones i pateixen també perquè són dones.
Per tant, el pes, la feminitat, el pes femení, està molt present en cada una d'aquests 7 assajos que ens explicaves.
Sí, totalment.
I d'un altre títol molt recomanable que podem llegir. Aquí crec que no en català, però, o sí?
No, aquest és de Seix Barral i no m'acorda que estigui traduït.
Molt bé, també ens ho apuntam per conèixer una mica més aquestes dones mexicanes i aquest pas que varen tenir a la revolució. Ens vols afegir alguna cosa més sobre aquest llibre? Destacaries alguna cosa més?
Bueno, jo crec que és un llibre interessant. He vist algunes queixes, tothom me'l deixa molt bé, sí que potser tenen en compte que és ara una mica la lluita del feminisme, perquè va de fer que les dones individuals que ja tenen són dones acomodades, de Mèxic, que no era el mateix una dona acomodada que una dona de servei, no tenien les mateixes possibilitats, i jo crec que ara el repte del feminisme està en incloure la majoria de dones possibles.
A la dona del carrer, diríem.
Sí.
En aquesta dona lluitadora més anònima que no aquests grans noms o figures acomodades que potser podien fer o podien significar-se d'una manera que la gent amb manco recursos, per desgràcia...
Clar, no tenia l'oportunitat de fer. Però crec que és un molt bon assaig. Ell escriu superbé. Sí. És un gust llegir-la. I crec que això hi ha tant aquest paper de la dona que se cerca un món dins un context artístic que és d'homes, una situació més familiar, i crec que totes podem empatitzar molt fàcilment amb un llibre com aquest. Tingui el temps que tingui.
Molt bé, apuntam. Marina, ja han arribat a les 6, així que anem a anar als informatius i molt bé, d'aquí 15 dies, eh?
Exacte.
Gràcies.
Adéu, gràcies.